A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que diumenge passat, el dia 12, l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf, APMA Garraf, va convocar una caminada de descoberta dels valors culturals i naturals de l'autòdrom de Terramar i de denúncia del projecte urbanístic, diu la nota, clarament desproporcionat i especulatiu, que s'està tramitant actualment. Hem estat treballant, com comentem el que ens diu la nota que ens han fet arribar, des de fa temps en l'estudi d'aquest projecte que vol reconvertir aquest espai històric en un centre de promoció d'activitats eqüestres. D'entrada, no ens sembla malament i ho preferim a una activitat altament contaminant, també de sorolls, com la que tenia com a objectiu inicial el circuit, la cursa de cotxes de carreres. Ara bé, ens preguntem si l'impacte global de l'activitat sobre el medi ambient s'ha tingut prou en consideració. Nosaltres hem valorat que no, clarament, i ho fem saber en forma d'al·legacions que ens han contestat de manera insatisfactòria. A partir d'aquí, la nota desgrana el fet de que el projecte inicial parla d'entre 700 i 2.000 cavalls estabulats i de 3 hotels d'entre 4 i 5 estrelles, unes mesures clarament desmesurades per l'entorn en el que es produeix no només un corredor biològic, sinó també l'únic que uneix tres espais naturals com el Parc Natural del Garraf, els Colls Miralpeix i el Parc Natural d'Olèrdola. A més, les places hoteleres, entre 250 i 260, gairebé dupliquen la quantitat total de les places que existeixen en tot el terme municipal de Sant Pere de Ribes. De tota manera, acaba dient la nota que el nostre no és rotund. Si parléssim de molts menys cavalls, de la rehabilitació de la masia històrica de Can Sidós com a equipament hoteler i cap més de nova planta, de respectar el conjunt d'oliveres adjunt, de millorar i no ampliar els accessos que pertorben els espais naturals protegits o de mantenir intactes els espais d'interès agrícola i paisatgístic, seria tot una altra cosa. Andreu Bosch, bon dia.
Molt bon dia.
Hem fet un petit resum, oi, per començar a partir de la nota. L'AMMA, esteu preocupats per aquest projecte?
Sí, clarament. Vaja, no només l'AMMA, sinó els veïns de més immediats, que són els de Rocamar i Minivilles, també Biodiversitat Sitges. Vaja, hi ha diferents actors a l'entorn d'aquest tema que estem preocupats, i per això ja ens hem reunit, hem començat a parlar de quines accions podem arribar a fer, i la primera ha estat aquesta.
Uh-huh. Estem parlant, d'entrada, primer del terme de Sant Pere de Ribes, tot i que hi ha una clara afectació amb Sitges, perquè, de fet, la part sud de l'autòdrom és gairebé llindar en el terme municipal, per tant, no tenim gairebé a tocar. Això per una banda. Però estem parlant sobretot d'un patrimoni històric. L'autòdrom en si sempre s'ha explicat que, de fet, és una de les poques instal·lacions que queda al món d'aquesta època, de com es feien abans les curses de carreres. I, per tant, doncs, pot haver un cert interès en la preservació de la instal·lació com a espai històric, també.
Sí. Bueno, el tema de l'espai històric de l'autòdrom és un tema a tenir en compte i a valorar. Tot i que, per exemple, la sortida aquesta, la caminada que vam fer, algú dels que hi va intervenir va dir, sense manca de raó, que el que s'hauria de fer és enderrocar-lo del tot per permetre un corredor biològic autèntic entre aquests tres parcs naturals, el d'Olèrdola, el del Garraf i el dels Colls i Miralpeix, no? Nosaltres no tenim una proposta tan agosarada, perquè també entenem que és un bé d'interès cultural i que s'ha de preservar. De fet, en el moment en què es va fer, el 1923 es va inaugurar,
a punt de fer 100 anys.
Sí, no hi havia gaire consciència ecològica. I per tant, doncs, es va fer allà perquè es va creure oportú i perquè la ubicació era una ubicació idònia perquè els terrenys eren molt plans, però també perquè estava al costat d'una urbanització en clara promoció en aquell moment, que era l'urbanització de Terramar, tirada endavant per Francesc Armengol. No? Aleshores, si s'hagués previst que amb el temps el territori estaria tan explotat i tan urbanitzat, potser les autoritats de l'època haurien dit, escolta'm, retirem aquest autòdrom uns metres més enllà que permeti una connexió biològica molt millor. No? Ara ja està fet, després posteriorment s'han fet les urbanitzacions, que aquestes sí que són les que acaben condicionant aquest corredor biològic. No? I el que està clar és que és molt més barat que fer enrere les urbanitzacions o tirar a terra l'autòdrom sobre el paper, sobre els plànols, planificar bé i, per tant, doncs, no afectar aquests corredors biològics. No?
Perquè la zona continua actuant com a corredor biològic malgrat l'existència d'aquest autòdrom que, segons algú, s'hauria d'haver enderrocat?
Clar, la Riera de Ribes és el garant d'això.
D'acord, és a dir que s'enderroqui o no, la funció hi és.
La funció hi és. No, i a veure, no ens plantegem que s'enderroqui l'autòdrom de Terramar.
Ho agafem a partir del que comentava. També Andreu Bosch, no som tan agosarats i ho entenem, però clar, sí que és veritat que pot haver gent que pugui pensar no, és que tot fora, també es podrien derrocar tots Sitges, oi?
Aleshores seria més natural que mai, però nosaltres no anem per aquesta línia.
D'acord, no, ho dic perquè sí, tot pot tenir un següent pas, és a dir, sí. D'entrada, tenim un autòdrom que fa gairebé 100 anys que el van fer, que és un patrimoni cultural i històric, com a patrimoni, independentment de després de l'ús que se li decideixi. Al costat d'aquest autòdrom hi ha una riera, riera que actua com a corredor biològic. Aquest corredor biològic existeix, és real, té una funció.
Sí, clar, evidentment, tant per animals terrestres, per fauna terrestre, com per fauna aèria, és a dir, aus i tal, l'utilitzen.
D'acord. Per tant, qualsevol cosa que s'hi faci té una afectació sobre aquest corredor biològic.
Sí, que a més és l'únic que hi ha. És a dir, si mires amb Google Maps la zona, dius, home, per on hi ha zones verdes encara sense tocar per part de la mà de l'home? Doncs aquest és l'únic punt. O sigui, el punt d'aquesta riera, i concretament ara parlaríem d'un dels accessos. N'hi ha tres de previstos. Un dels accessos, el que ells en diuen principal, seria el que travessa a través d'un gual l'accés sud i porta l'autòdrom. No? Doncs aquest punt nosaltres el pensem crític. En aquest moment hi passen amb cotxes, però només, és clar, només la propietat. Per tant, la incidència és mínima mentre només hi passi un cotxe de tant en tant. En el moment en què això fos l'accés per al públic, aleshores això es multiplicaria exponencialment i no seria viable com a corredor biològic. Per tant, l'hem de defensar amb ungles i dents. Nosaltres aquí només hi veiem com a màxim un accés a peu i en bicicleta i tancar-ho a l'accés rodat. I de buscar alternatives en els altres dos accessos que també en el projecte hi ha previstos, un a través de Can Baró i Campell, un camí que lliga la carretera de Ribes amb l'autòdrom, i l'altre a través de la carretera de Vilanova, ubicada al sud, per sota del carrer Camp Enxample. Però en tot cas, jugant una mica amb el nom Camp Enxample, sense eixamplar aquest accés. No? O sigui, ja existeix, però aleshores doncs, el que demanaríem és que fos un accés de 7 metres com a màxim, és a dir, el servei que dona justament la carretera de Vilanova i en cap cas que s'ampliés això.
D'acord. És a dir, que el que d'entrada proposeu és que per accedir a la instal·lació, a la futura instal·lació, es deshabiliti l'actual pas, que és el que, doncs, quan es van fer la jornada de portes obertes, era per on s'accedia, perquè de fet van habilitar una mena d'aparcament, etc, que s'habilités el gual que passa per la riera i que en canvi s'habilitessin l'actual pista de la zona de Can Baró, que perquè la gent ens entengui, pujant des de Sant Pere de Ribes cap a la Creu de Ribes per la carretera, és aquella pista que queda a mà dreta quan a mà esquerra s'entra a Vallpineda.
Sí, sí.
Aquesta seria una. Uh-huh. I la segona, un accés que aniria des de la part alta de Campell.
Sí.
Que és un accés que, a més, ara parlo de memòria, però hi ha un cert desnivell allà per accedir.
A veure, aquí hem de distingir entre l'accés que passa per sota de Camp Enxample i arrenca de la carretera de Ribes, ai, de la carretera de Vilanova, que aquest sí que seria un accés rodat.
D'acord.
Sí? I després el que hi ha previst és un accés des de la carrerada, és a dir, el camí de Camp Bruguera fins a l'autòdrom, que sí que hi ha aquest desnivell salvable a peu, en bicicleta, amb facilitat.
Estaríem parlant, per tant, de tres accessos, dos amb vehicle i un a peu. Per
sí, sí, però el que veuríem també és que la mesura també importa. És a dir, també importa perquè és diferent que si faci un projecte per 700-2.000 cavalls i a més amb una zona d'aparcament associada que es carrega una zona d'interès agrícola al nord de l'autòdrom, fora de l'autòdrom, prevista per 3.260 cotxes, automòbils, això, si comptes 10 metres quadrats per automòbil, doncs ve a donar uns 30.000 metres quadrats afectats directament. Ja dic, en una zona que ja està molt explotada, que amb la explotada per la mà de l'home, en el sentit de que a l'altra banda de la carena, i aquí hi ha un tema que és el que acaba posant de manifest aquest projecte, i és que els projectes sobre el territori no entenen de fronteres polítiques ni fronteres administratives. O sigui, allò administrativament és Sant Pere de Ribes, però pivotarà i acabarà pressionant urbanísticament Sitges moltíssim, perquè jo m'imagino un gran esdeveniment equestre allà a l'autòdrom de Terramar, gent que no vol pagar per l'aparcament o que simplement vol accedir-hi per aquest accés que dèiem de Camp Bruguera, doncs aleshores col·lapsen de cotxes el que és la zona de Campell, Cases del Sord, i allò sí que no és Ribes, però afecta a Sitges. Per tant, doncs s'hauria de treballar d'una manera molt més coordinada, molt més travada. Aquí també s'hauria de veure quin és el paper del Consell Comarcal del Garraf en una comarca en què els tres municipis són tan pròxims, no? O sigui, hi ha comarques en què els municipis són molt més dispersos, molt més esponjats, en què el Consell Comarcal pot fer una tasca de coordinació molt, em podria dir, distant, molt de bona entesa. Però aquí sí, en la comarca del Garraf, jo penso que el Consell Comarcal hauria d'incidir molt més en la coordinació territorial dels municipis que ja veiem que són tan pròxims i que hi ha una pressió urbanística claríssima sobre l'entorn. No?
Fins ara hem parlat dels accessos. Sobre la instal·lació, què us preocupa? Més enllà d'aquest dimensionament, hem parlat d'això d'entre 700 i 2.000 cavalls, enteneu que hauria de ser menys la quantitat prevista?
Molt menys. La quadra més important d'Espanya està a Jerez de la Frontera, si no recordo malament, i té uns 500 cavalls, o sigui, imagineu-vos, i aquest estem parlant entre 700 i 2.000. D'on vindrien aquests cavalls? Doncs ja ho tenen ben pensat, ja. Vindrien a passar l'hivern des de tota Europa. És a dir, tota Europa, i la ubicació també està ben trobada. Si no hi hagués aquest impacte ambiental que nosaltres pensem, no està mal pensat. És a dir, portar cavalls de tota Europa cap aquí, justament a l'extrem nord de la península, amb bona comunicació, a través d'autopistes, etc. Però la desgràcia és que aquesta proporció és desmesurada, l'impacte no només dels cavalls, sinó també de tot el que hi ha associat, l'impacte dels hotels. Justament, quan vam participar, jo com a regidor, en el seu moment vaig participar com a regidor amb el disseny del Pla General de Sitges que ara estem veient, no? I justament a la zona oest de Sitges vam pensar que ja estava prou carregada d'equipaments hotelers com per atendre la població turística que havia de venir llavors i en el futur, no? Tenim el Terramar, tenim el Dolce, tenim l'Utopia, l'Antemare, és a dir, en aquest sector ja hi ha prous places hoteleres i hem de sumar unes places hoteleres que no ens equivoquem, aquests hotels pivotaran, donaran el servei cap a Sitges, és a dir, que la gent que estarà en aquests hotels no anirà al nucli de Sant Pere de Ribes, no ens enganyem, anirà a les platges de Sitges, al centre turístic atractiu que és Sitges, per tant, doncs, de fet, afecta demogràficament a Sitges, afecta en allò que en diem la massificació de Sitges, no? Aleshores, tres hotels, calen tres hotels, nosaltres ja veiem, ja en l'escrit que hem proposat, veiem amb bons ulls que la Masia Can Sidós del segle XVIII, si no recordo malament, del 1787...
Que perquè la gent ens entengui, és la masia que hi ha a l'interior del Ronyó.
Gràcies, Joan, sí, és això. És a dir, a dins de l'autòdrom hi ha aquesta masia, hi ha una altra masia també interessant, però vaja, aquesta masia es preveu la restauració. Això ho veiem bé, i que es faci un equipament hoteler també ho veiem bé, però clar, la inversió preveu que al costat de Can Sidós, en una zona d'oliveres, que hi ha unes 35-40 oliveres, doncs allà es carreguen les oliveres i allà hi posen un altre equipament hoteler de nova planta, no? Bueno, potser, a veure, potser no caldria, potser es podria negociar amb els inversors i veure si uns barracons que hi ha, que es van habilitar per em sembla que es criaven gallines en aquell moment a l'autòdrom de Terramar, si parlant dels anys 60 o 70, doncs bueno, potser en lloc d'aquells barracons que no tenen cap interès arquitectònic ni de cap mena, doncs es tiren a terra aquells barracots i allà es fa un segon hotel també amb una dimensió adequada, no? Vull dir que tampoc no ens passéssim a la quantitat de places. Com a màxim, jo personalment hi veuria això. El de Can Sidós ho hem parlat i estem d'acord, amb aquest segon equipament s'hauria de veure com, però de cap de les maneres un tercer equipament que a més a més es preveu, equipament hoteler, fora de l'anella. És a dir, aquí també hauríem d'establir la diferència clara entre el que hi ha o que es pugui fer a dins de l'anella de l'autòdrom i el que es pugui afectar fora de l'anella de l'autòdrom. I amb això jo seria clarament restrictiu amb el que queda fora de l'anella de l'autòdrom.
Aquest projecte es va presentar a principis de l'any passat a Sant Pere de Ribes, amb dues presentacions públiques, si no recordem malament, i després de va ser aprovat també pel plenari de Sant Pere de Ribes. Sempre parlem de Sant Pere de Ribes perquè, com hem dit al principi, estem parlant del terme municipal de Sant Pere de Ribes, malgrat que hi hagi una certa afectació a Sitges, estem parlant del terme municipal de Sant Pere de Ribes, i un cop aprovat pel plenari, l'associació va presentar unes al·legacions.
Sí, en l'aprovació inicial, que es va fer a finals del 2018, nosaltres al febrer del 2019, dins el termini establert, vam fer unes al·legacions en què ja exposàvem aquest punt de vista que ara hem fet públic, no? I de fet, aquestes al·legacions anaven en la línia de no donar un no rotund a aquesta activitat. Sempre hem pensat que, per exemple, si es tornés a rehabilitar com a pista per cotxes de carreres, la contaminació acústica, la contaminació atmosfèrica seria molt major que el que és una activitat eqüestre. Bueno, de fet, ja hi va haver un primer intent de rehabilitar aquest autòdrom el 1955, quan es va intentar habilitar com a autòdrom, però per a curses de motos, no? Doncs aleshores, bueno, doncs una activitat com aquesta seria molt més nociva per a l'ambient, per al medi ambient, que no pas la que es proposa. Però clar, la desproporció és el que ens tira enrere i és el que hi vam exposar en aquestes al·legacions.
I què van contestar?
Van contestar, han contestat d'una manera, en podríem dir, políticament correcta, però que no ens sembla, no ens sembla adequada. Per exemple, en relació al gual aquest, a l'accés sud, diuen que totes les actuacions seran biointegrades, allò que queda tan bé, saps? I que tindran un impacte tou sobre l'ambient. Però clar, si no inhabilitem aquest accés per a trànsit rodat, l'efecte sobre aquest connector biològic doncs és el mateix. És a dir, que tant me fa que ho facin de quitrà o que ho facin de terra tova, m'és igual, perquè si al final el destí és que per allà hi passi trànsit rodat, doncs el problema hi segueix existint.
Però hi ha algun estudi ambiental que acompanyi el projecte?
Sí, nosaltres l'hem valorat insuficient, és a dir, no té prou en consideració el que això són espais PEIN, és a dir, d'alt interès natural. Per tant, doncs, sembla com si aquest projecte s'inserís enmig d'un lloc urbà, i no és
així. La Riera Spain? Pregunto,
Riera,
ara és per, sí. És per desconeixement.
La Riera ho és.
La Riera Spain,
sí,
d'acord.
Sí, i tant, i tant. I ara se m'ha anat el sant al cel.
Us preguntàvem això, la resposta que donava l'administració, i comentàveu la resposta del gual, concretament.
Sí, perquè, per exemple, això és una de les coses que més ens cou, però segueix sense posar ordre amb el tema de la desmesura. M'imagino que això té a veure amb la viabilitat econòmica del projecte, però és el que sempre parlem, de si els projectes d'inversió econòmica han de ser rebuts amb una catifa vermella i posant-nos de genolls dient, escolta, passi, que faci el que vulguin al territori, que l'important és que hi portin diners. Home, jo crec que hem de posar també nosaltres els punts sobre les is i dir què és el que interessa i què és el que no interessa al territori, i possiblement els inversors al final, en lloc de veure la inversió com un rendiment a curt o mitjà termini, també ho veurien bé, un rendiment a llarg termini, i al final tots hi sortirien guanyant. Ells potser tindrien els beneficis a més llarg termini, però no passa res, i nosaltres tindríem un territori ben integrat.
En qualsevol cas, aquesta és la principal resposta, és a dir, el tema del qual, més que el tema de la freqüentació i de la freqüentació de la massificació, del nombre de places hoteleres que es preveu...
Això s'ha reduït en un 10%, que ens sembla clarament insuficient. I per tant, doncs, nosaltres seguirem oposant-nos a aquest projecte d'aquest projecte eqüestre.
Que el projecte sigui eqüestre i que no sigui de motor d'explosió, és valorat positivament, més o menys ha quedat clar.
Sí, però és diferent que hi hagi, per dir una cosa, 100 cavalls que n'hi hagi 700 o 2.000, perquè l'impacte sobre el medi és molt diferent. Ja hem tingut problemes de salinització de pous, d'aquífers, en la zona, no? I també vull posar de relleu que quan un aquífer es salinitza, el procés ja és irreversible, perquè quan hi ha filtració de l'aigua de mar, doncs aleshores aquella filtració ja es fa permanent, ja el contacte amb l'aigua de mar ja és permanent i per tant ja és insalvable. Per tant, doncs, és clar, donar aigua no només per la beguda dels cavalls, sinó també per rentar-los, per mantenir net tot l'entorn, requereix una quantitat d'aigua que nosaltres posem en qüestió els estudis hidrològics que s'hi han fet.
Per tant, i ara us plantegem una dicotomia una mica impossible. Què és millor? Que no es faci res o que es faci alguna cosa per evitar que es degradi un patrimoni?
Fas d'advocat del diable.
Oi?
Sí, la veritat és que la degradació d'aquest patrimoni cultural tampoc no ens agrada, no? Però sí que és veritat que, com he dit abans, el 1923, quan es va inaugurar aquest autòdrom, no es tenia prou present què és el que passaria en el futur. Doncs ara no podem caure una altra vegada ensopegant la mateixa pedra. És a dir, no podem fer una cosa que després és irreversible, és a dir, que esborrar avui en dia les urbanitzacions no és possible, perquè, bueno, seria una cosa titànica, no? Vull dir, d'indemnitzar les persones, etc, etc. O sigui, el que ja ha fet, Déu me'n guard del que ja està fet, no? Doncs el que està fet, està fet. Però el que es pot planificar, caram, planifiquem-ho millor, negociem millor, i si posem en perill la viabilitat econòmica del projecte, ens sap greu, però que no... O sigui, el que no podem permetre és fer una cosa que després, diguem, ens posem les mans al cap i que les generacions futures ens diguin, però com vam poder permetre aquest desgavell en aquest territori, no? És a dir, ens devem també a les generacions futures.
Heu parlat amb l'empresa?
Sí, quan vam anar a la jornada de portes obertes que va organitzar l'empresa, nosaltres vam fer aquests plantejaments, no? Per exemple, amb el tema de les oliveres no ens van donar resposta, van dir, oh, em sap greu, potser les trasplantarem, no sé, vaja. O per exemple, amb el tema de l'accés principal, ens van contestar que sí, seria l'accés principal, però hi hauria pocs cotxes. Bueno, això no s'acaba d'entendre, no? Vull dir, com pot ser l'accés principal i que hi hagi pocs cotxes o poc trànsit? No ens van resultar satisfactòries tampoc les respostes de la propietat, o dels promotors, dels que tiraven endavant o volien tirar endavant aquest projecte.
Hem comentat la quantitat de places hoteleres que es preveuen en el projecte en una situació de, no direm de saturació, però sí de molta quantitat de places hoteleres a l'altre costat del terme municipal, és a dir, a la part de Sitges, però clar, Ribes no en té, de places hoteleres.
Però amb això gairebé duplica la quantitat de places hoteleres que hi ha a Ribes. Però tot pivota sobre Sitges, i aquí sí que jo el que voldria demanar és a l'Ajuntament de Sitges que es personi com a agent altament interessat en aquest projecte.
És a dir... Quina força pot tenir Sitges? Ja us parlo com l'experiència que teniu com a exregidor, és a dir, que sabeu, ja heu estat a dins. Quina força pot tenir Sitges per mirar d'influir en un projecte que en el fons és competència gairebé exclusiva del municipi del costat?
Bueno, aquí, clar, també et tornes a fer d'advocat del diable, és el que et toca, no? Però vaja, sí que és veritat que l'Ajuntament de Ribes, de Sitges, pot anar amb bones paraules, però també té la possibilitat d'anar a la Comissió Tècnica d'Urbanisme de Barcelona.
Que ara serà la del Penedès, perquè des d'aquest mes ho canvien, això, i ara serà la Comissió Tècnica del Penedès.
Doncs és estupendo que cada vegada s'apropi més al territori i es pugui treballar amb més detall.
Hem fet una acotació, perquè això és d'aquest mes mateix.
Doncs vaja, l'organisme superior que hi hagi en aquest moment i aleshores exposar les seves raons de per què aquest projecte pot afectar negativament el terme municipal de Sitges, no? Sobretot en relació a això, a la massificació que pressuposa per Sitges.
Perquè, en el fons, qualsevol projecte d'aquest tipus implica una modificació urbanística, implica una actuació urbanística, i aquesta actuació ha d'estar autoritzada per administracions superiors, la Generalitat i l'òrgan que depèn de la Generalitat, que és aquesta comissió tècnica. La Generalitat ha donat el vistiplau que es faci això.
Clar, de tota manera, esclar, estem pendents de l'aprovació definitiva d'això, no?
Correcte, sí. Però, de moment a que es tramiti.
Però està clar que si tu mires també en Google Maps, veus la gran urbanització de la Plana i que té el contrapès amb la zona d'interès agrícola que hi ha al darrere. Si aquesta zona agrícola l'inhabilites en aquest indret, tot i que en el projecte el que està previst és que aquests 30.000 metres quadrats o 30 o 40.000 metres quadrats que pot ocupar aquesta zona d'aparcament que es carrega aquesta zona d'interès agrícola, doncs ells diuen, bé, escolta'm, ho ha de compensar amb alguna altra zona, en algun altre indret que també pugui desenvolupar-se agrícolament. Sí, però és que, esclar, això no és com un canvi de cromos, és a dir, ho poso a qualsevol altre lloc, la zona d'interès agrícola, i ja és igual. No, primer, l'impacte paisatgístic, però també l'impacte sobre l'esponjament de l'espai natural. És a dir, és diferent que el bosc de Can Bruguera tingui com a límit una zona urbanitzada a una banda i una zona asfaltada a l'altra, que no pas que tingui una zona urbanitzada a una banda, que és la Plana, però a l'altra banda segueixi tenint una zona d'esponjament, que és la zona d'interès agrícola, que és una zona en què quan plou l'aigua es drena, on hi ha biodiversitat, tot i que està supeditat al que és la vinya, al cultiu de la vinya, però hi ha biodiversitat, hi ha zona lliure. És diferent de si hi ha una zona asfaltada per aparcament de cotxes, no? És molt diferent. Per tant, doncs, això tothom ho entén. Per tant, aquesta planificació territorial superior hauria de preveure que en aquest indret és molt important mantenir aquesta zona d'interès agrícola en aquest lloc.
I en aquest punt de les coses, quines opcions veu l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf per poder canviar alguna cosa després que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes hagi contestat parcialment i de manera, segons hem vist a la nota, insatisfactòria, tal com ens heu explicat, aquestes al·legacions que veu presentar sobre l'aprovació inicial del projecte?
Doncs dependrà de la pressió que fem tots plegats, l'AMMA, Biodiversitat Sitges, els veïns de Rocamar i Minivilles, també els grups polítics de Ribes, però també de Sitges, hi haurien de dir la seva sobre aquest tema. Perquè
a Ribes tothom està a favor d'aquest projecte?
No tothom. Per exemple, sabem que els de, a veure, Esquerra Republicana ja està en contra. És que em sap greu que potser en deixaré algun grup. Guanyem Ribes també estava en contra. Construïm també i matisava el que s'havia de fer allà, etcètera. Hi ha altres grups polítics que no ho veuen amb bons ulls.
Tot i que Sant Pere de Ribes, saben, governen per majoria absoluta el Partit dels Socialistes.
Sí, per això és difícil de... O sigui, a veure, és difícil de tirar enrere, però jo crec que encara confio en el tarannà dialogant de l'alcaldessa i que, per tant, doncs, bueno, potser, encara que tingui majoria absoluta, potser sí que s'asseurà en una taula i negociarà i acabarà entenent les nostres raons.
Una qüestió. Hem parlat molt de l'afectació sobre la diversitat biològica d'aquest projecte. Com podem concretar-ho, això? És a dir, quines espècies, quins animals, què es veurà afectat si realment acaba tirant endavant el projecte tal i com està plantejat?
Amb això jo no sóc especialista, amb el tema de la biodiversitat, però sí que és evident que hi ha multitud de mamífers, bueno, multitud tampoc, però vaja, des de porcs senglars fins a guineus, que hi tenen accés aquí als colls i miropeix a través d'aquest corredor.
Ui, els senglars els cacen, eh?
I sí, potser hi ha superpoblació.
Sí.
Però vaja, que una cosa és el problema de la superpoblació de porcs senglars i una altra cosa és que cap porc senglar tingui accés a les diferents àrees naturals que hi ha a la comarca, no? Per tant, doncs, bueno, aquests amfibis també es poden veure afectats, les aus, tot i que, clar, ho tenen més fàcil perquè poden volar d'aquí cap allà, però també es veuen afectats, sobretot amb el tema de la nidificació, etcètera, etcètera. Per tant, doncs, sí que es veuen afectats.
Perquè, i també us ho pregunto en el sentit que qui hagi passat alguna vegada per allà i ho hagi vist alguna vegada, entendre l'accés al gual com a un espai de valor ecològic, quan doncs, pot donar la sensació de que té un punt de degradat tot plegat. És una mica, o pot resultar contradictori, en el sentit de dir, home, vols dir que això té tant de valor com...
Sí, aquest és un altre tema. És un tema que nosaltres també estem pressionant des de fa anys perquè es tiri endavant el pla especial de la Riera de Ribes, que afecta sobretot els ajuntaments de Ribes i de Sitges. Aquest seria un altre dels temes en què en aquesta possible taula de treball Sitges-Ribes s'hauria d'encarar, s'hauria de treballar, perquè el tractament de la Riera ha de ser un tractament integrat i aleshores, esclar, si s'aprova aquest pla especial de la Riera de Ribes, nosaltres entenem que s'hi actuarà al llarg de tota la Riera. Per tant, doncs, aquest punt que està, com tu dius, degradat, doncs potser amb un pla especial de recuperació de la riera, doncs tindrà un altre aspecte i tindrà una altra utilitat. Uh-huh. O sigui, es millorarà, es potenciarà. Ara, el que sí està clar és que si per aquí es fa aquest accés, serà inviable l'habilitació com a corredor biològic.
Ara pregunto des del desconeixement, també. Si es plantegés, no sé, un pont, se salvaria alguna cosa? No hi és, hi és igual, és evident, no? Però...
No ho sé, de tota manera, també l'impacte paisatgístic sobre
aquest... Clar, llavors és diferent.
Aquí hi ha un tema d'inversió i també un tema d'impacte paisatgístic. Per què? Perquè com fa anys es va fer el pont de Can Girona, el pont que dona accés al Dolce, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Que es va fer petit.
Clar, és que avui en dia s'han de tenir en compte les avingudes de 500 anys, i això el que fa és que els ponts no siguin tan fàcils de fer, o sigui, no poden ser els ponts per trànsit rodat d'aquí cap allà, han de ser uns ponts supergrans per poder prevenir aquestes avingudes. Per tant, l'impacte visual i paisatgístic també seria enorme, o sigui, uh-huh, tampoc no ho veiem clar, això, eh?
D'acord.
No ho veiem clar.
Per tant, en quin punt està ara mateix el projecte i, per tant, en quines opcions compteu per poder incidir sobre aquest projecte, doncs, a curt mig termini?
Ara s'ha tramitat per part de l'Ajuntament de Ribes com a aprovació provisional. Per tant, doncs ara estem pendents de veure què diu la Comissió d'Urbanisme.
Estem en el punt 2 dels 4.
Sí.
Perquè sí, ens entenguem, sí, sí. Iniciar el provisional, aprovació de Barcelona i definitiva.
Sí, exacte. A més a més, hi ha el compromís de l'alcaldessa de Ribes de tornar a passar per ple l'aprovació que vingui de Barcelona. Per tant, doncs, hi haurà lloc...
No, això és obligatori, altre... perquè si s'ha aprovat inicialment per ple, la definitiva també és per ple. No es pot canviar l'organisme. Vamos, ara estic parlant aquí de... No sé el concepte exacte.
Parlo exactament pel que va dir l'alcaldessa, la Abigail Garrido, uh-huh, en l'últim ple de l'Ajuntament de Ribes en què vam tractar del tema, que ella va donar com una cosa no obligatòria, uh-huh, el poder tornar-la a parlar en el ple. I no sé exactament si es referia a l'aprovació provisional, uh-huh, o a tornar a debatre.
Perquè
sobre...
les aprovacions urbanístiques, com sabeu, són sempre competència del ple i, per tant, doncs, tant la inicial com la provisional com la definitiva sempre acaben passant pel ple.
Sí, sempre acaben, però ara estava parlant més que per l'obligació legal, per les paraules de l'Abigail Garrido, que semblava que
de debat públic.
De debat públic en el ple abans d'aquesta aprovació definitiva.
I per tant hem d'entendre que l'esperança de l'agrupació per la protecció del medi ambient del Garraf estaria en poder incidir a partir d'aquest debat públic.
Sí, i no només de l'ADMA, torno a repetir, de tots els actors que ens hem reunit ja a l'entorn d'aquest tema. Sí, tenim l'esperança de poder pressionar políticament sobre el tema i que aleshores doncs, es vegi d'una altra manera des de l'Ajuntament de Ribes.
Hi ha previstes més mobilitzacions, a més de la que ja va tenir lloc aquest passat diumenge?
Segurament sí, és a dir, això ja és una qüestió de debat intern, però no ens quedarem aturats amb això només. Sí, sí.
Doncs així estan les coses. L'agrupació de la protecció per la protecció del medi ambient del Garraf planteja dubtes, no suposa frontalment, això ens ha quedat clar des del principi, planteja dubtes sobre el projecte que una empresa ha presentat i que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes doncs, ha acceptat de remodelació i d'instal·lació d'una activitat eqüestre a l'antic autòdrom de Terramar. A partir d'aquest moment que ja està la qüestió en tramitació, l'AMMA planteja, i algunes altres entitats, com ens ha matisat Andreu Bosch, plantegen determinats canvis que bàsicament podríem dividir en dos aspectes. Per una banda, una reconsideració dels accessos principals d'aquesta instal·lació i, per altra banda, doncs, una reconsideració també de la mida, de la mesura final que ha de tenir la instal·lació, és a dir, el nombre de cavalls que pugui acollir la instal·lació i el nombre de places hoteleres i, per tant, d'instal·lacions hoteleres que hagi d'acollir aquesta instal·lació. En aquest punt estan les coses, No sé si he fet un bon resum, però
sí,
més
sí,
o menys...
Sí, sí, he fet un bon resum.
La idea seria aquesta?
Sí, 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 sí. I una cosa que ens espanta és l'aspecte especulatiu que hi pot haver al darrere de tot això, eh? Perquè un cop s'ha asfaltat una zona d'interès agrícola, el pas següent potser ja és qualificar-ho com equipaments o vés a saber què, no?
Perquè quina qualificació té tot plegat, tot l'indret?
No, el que és de dins és zona urbanitzable no qualificada o no... Uh-huh. O sigui, però el que nosaltres posem en qüestió és sobretot el que es fa a fora de l'anella.
Fora de l'anella, del ronyó.
Exacte, sí, fora del ronyó aquest. I això és el que nosaltres ens fa enrere, vull dir, tot el que es fa al voltant de l'anella és el que posem en qüestió.
D'acord, és a dir, seria la part exterior el que més preocupa, que és aquesta part agrícola, aquesta part d'interès agrícola que està sobretot situada a la vessant nord, a la vessant que mira cap a Can Bruguera, per entendre'ns.
Sí, sí, i en el vessant sud, un hotel que queda fora de l'anella, també, tampoc no ho veiem.
A l'alçada d'aquell pont. Doncs probablement en els propers mesos en continuarem parlant de tot plegat. Andreu Bosch, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I sort.
Gràcies.